Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Anem a conèixer l'última hora d'un incendi forestal voltat de camps agrícoles al marge de l'AP7, al terme de Castellví de la Marca. Per conèixer què està passant hores d'ara, parlem amb la nostra companya de Ràdio Vilafranca, Alba Esteve. Bona tarda, Alba.
Bona tarda, Mercè. Doncs sí, quan faltaven 6 minuts per les 2 del migdia d'avui dijous, els bombers han rebut l'avís d'un incendi a aquesta zona de vegetació situada en un marge de la Riera de l'Amunt i el terme municipal de Castellví de la Marca, l'Alt Penedès. El foc a hores d'ara està actiu, però concentrat només en aquesta zona i a les tasques d'extinció. Estan treballant 10 dotacions de bombers, entre les quals un helicòpter. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca de l'Alt Penedès i d'aquesta manera els bombers estan treballant a hores d'ara, 2 hores més tard que s'hagi notificat aquest incendi, en aquest incendi forestal rodejat de camps agrícoles al marge de l'AP7 a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
Moltíssimes gràcies, Alba. Estarem atents a veure com evoluciona aquest incendi. I més temes. S'utilitzen les 2 pistes de l'aeroport del Prat tant per fer enlairaments com per fer aterratges 4 hores al dia a l'estiu, els mesos de juliol i agost. És la proposta del govern que ha presentat avui el president Pere Aragonès i que ja ha criticat el govern espanyol i que permetria augmentar la capacitat actual dels 78 vols als 90, el màxim previst en la declaració d'impacte de l'aeroport. El ministre de Transports, Òscar Puente, ja ha respost.
Es una propuesta que no, desde luego no supone una mejora de la operativa del aeropuerto en los términos en los que el aeropuerto del Prat necesita. Es una propuesta de muy corto alcance y que desde luego no respeta las 2 premisas básicas que nosotros nos hemos planteado en torno a la ampliación del aeropuerto del Prat. 1, que respete la salud de los vecinos, como antes he manifestado, y 2, que sirva para exprimir realmente el potencial de conexión intercontinental que tiene el aeropuerto del Prat.
Més temes. Renfe s'ha marcat com a objectiu incrementar la seva presència al mercat domèstic francès a l'espera d'obtenir permisos per operar el trajecte Barcelona-París. De moment ha signat un acord amb les grans bufets i la ciutat de Narbona amb l'objectiu d'augmentar els desplaçaments des de Catalunya i la resta de l'Estat a les ciutats franceses. I avui, un darrer punt, el govern espanyol deportarà en avió els 65 dels 69 bolivians que no van poder desembarcar al port de Barcelona des d'un creuer el dia 2 d'abril per no tenir un visat vàlid, segons han confirmat les fonts de la delegació del govern. És tot de moment, tornem amb més notícies.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa. El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació també de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dijous 11 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
Una atmosfera completament raspallada i molt transparent la que estem tenint aquest dijous i, de fet, el que ens queda de dia continuarà de la mateixa forma, un cel gairebé ras del tot, 4 núvolets prims molt poc importants i una temperatura que es va enfilant. El matí ha començat una altra vegada bastant fresquet, a més amb vent a moltes comarques, sensació de fred, però en canvi a hores d'ara l'ambient s'està caldejant força i, de fet, arribarem a màximes més altes que les d'ahir, fins als 24-25 graus a molts indrets, sobretot al prelitoral barceloní, a les comarques de Ponent i també a la Vall de l'Ebre. Encara una mica de tramuntana girant cap a Provençal, a la Costa Brava, però vent més fluix que no pas durant el matí. I a la resta de la costa, el vent ja anirà girant cap a Xaloc, ja diem, amb un cel ras, que també continuarà el divendres, un dia molt serenat, i amb una temperatura fins i tot més alta que la d'avui. També s'acaba la tramuntana empordanesa. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui, Dia Mundial del Parkinson, al Connectats ens sumem a la commemoració parlant d'aquesta malaltia amb Begoña Berlanda, que és neuròloga de Badalona Serveis Assistencials. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar la llista d'espera per homologar títols acadèmics i també la gastronomia com a reclam turístic. A partir de les 5 coneixerem l'ONG Ohana, Somriures pel Món, de la mà de la família que l'impulsa. Continuarem amb Patrimoni per parlar de la recuperació de diverses partitures de Jean Rever des de Sabadell. I acabarem amb cultura i la celebració d'aniversari de la Colla Bastonera del Prat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Al Cap de Sant Llàtzer de Terrassa estrena la primera escola de salut per a majors de 60 anys. L'alimentació, el descans, les autocures o el benestar emocional són només alguns dels aspectes de salut que aquest centre tractarà entre els seus usuaris en 10 sessions informatives. Dimecres va arrencar la primera al Centre Cívic Vapor Gran i estava dirigida a persones entre 60 i 67 anys. És una etapa de transició que, a més d'afrontar els desajustos propis de l'edat, pot fer valuoses aportacions a la cura de l'entorn. Aquesta és la primera vegada que aquest CAP organitza entre la població que atén una formació específica per a una franja d'edat concreta. La finalitat principal és fer partícip a la pròpia població sobre aquestes qüestions i també es considera que és una forma de que intervinguin en la salut comunitària. El CAP de Sant Llàtzer, que forma part del Consistori Sanitari de Terrassa i està al barri del centre de la ciutat, atén a una població de 44.000 persones, 13.000 de les quals són primerenques en encetar a la dècada dels 60 anys.
Gràcies, Sergi. Seguim el repàs ara amb l'actualitat de Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Les obres d'ampliació del CAP Concòrdia acabaran al juny. Això, però, no suposarà l'obertura immediata del nou equipament, ja que primer caldrà dotar-lo de tot el material necessari. Les noves instal·lacions, que s'estan aixecant des de l'octubre passat en una parcel·la adjacent a l'actual ambulatori, estaran distribuïdes en dues plantes. El projecte d'ampliació del CAP de la plaça Sant Agustí permetrà guanyar 14 noves consultes. En una superfície de 600 metres quadrats hi haurà 7 consultes a la planta baixa i 7 més a la primera planta. Ricard Armengol és director del sector sanitari Vallès Occidentalès del Departament de Salut.
Construir aquests metres amb un edifici que estarà connectat a l'edifici actual, de manera que efectes pràctics i efectes visuals, l'únic que es veurà és que l'edifici és més llarg del que és ara.
El projecte d'ampliació suposarà una inversió d'€1.600.000 que aporta el Servei Català de la Salut amb fons europeus REACT. Les obres haurien d'haver començat la primavera de 2023, però alguns entrebancs van retardar-ne l'inici fins a l'octubre passat. Això ha provocat que l'entrada en servei del nou equipament arribi més tard del previst inicialment, amb una data encara per concretar.
Gràcies, Pau. I pel que fa a l'actualitat de Badalona, que és el que destaca en la crònica, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, assegura que les platges catalanes més afectades pels temporals rebran sorra per poder salvar la temporada d'estiu. Ho ha dit durant una visita a la costa de Premià de Mar. Paral·lelament, la demarcació de costes iniciarà dilluns la retirada de les restes d'antigues edificacions que els darrers temporals han deixat al descobert a la platja del Pont d'en Botifarreta. El secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, detalla que actualment el període de temporals encara no ha acabat i que per endavant s'esperen 3 o 4 setmanes on és possible que es tornin a produir. Per aquest motiu, considera que fer aportacions de sorra ara comportaria que el mar se les pugui tornar a endur. Explica que habitualment les aportacions naturals de sorra al litoral es produeixen a inicis del mes de maig. Tenint en compte aquest calendari, ha garantit que l'Estat farà les aportacions necessàries perquè les platges més afectades puguin salvar la temporada de bany.
Sí, sabemos, en función de cuál haya sido el grado de afectación, cuál puede ser la necesidad de, en su caso, una aportación artificial de arena. O sea, desplazar arena de una zona a otra en función de hacia dónde la haya acumulado el último temporal. Y en esos casos en los que técnicamente y por el conocimiento que hay del propio territorio se entienda que justo antes del inicio de la temporada hubiese que intervenir con una aportación de arena extraordinaria, la haríamos como se hace todos los años. Allí donde se necesite el Ministerio intervendrá, sí, sí.
Morán ha detallat que a hores d'ara el Ministeri de Transició Ecològica està donant a terme prop d'una desena d'actuacions al litoral català i que s'iniciaran més si són necessàries.
Gràcies, Santiago. Seguim al litoral i ara des del Prat de Llobregat ens informa Jonathan Marín.
Bona tarda. Consternació al Prat pel triple assassinat masclista d'aquest dimarts. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol, ha suspès tots els actes fins divendres i ha convocat una concentració a la plaça de la Vila que s'ha quedat petit en l'acte de rebuig al feminicidi que ha acabat amb la vida d'una dona de 43 anys i els seus infants, un nen i una nena de 8 anys, presumptament a mans del seu pare, que es va suïcidar. Escoltem a l'alcalde del Prat, que ha condemnat els fets.
Avui la plaça plena i tot el dia les mostres des de la ciutadania que ens han estat donant escalf també a la institució. Dic que és molt dur, que la ciutat del Prat ho està passant molt malament i en aquest sentit, deia, condemnem uns fets com aquests que no tenen lloc a la nostra societat i que no han de tenir lloc en el futur.
A l'acte de concentració s'ha fet la lectura d'un manifest de rebuig contra els feminicidis a càrrec del Consell de Dones i que ja han signat almenys poc més d'un miler de persones i més de 120 entitats. Amb aquest darrer acte de violència masclista ja són 5 els menors assassinats pels seus pares i 5 dones a mans de les seves parelles en el que portem d'any a Catalunya, segons dades del Departament d'Igualtat.
Gràcies, Jonathan. I tornem al Vallès. Ens quedem a Castellà. Jaume Clapés, bona tarda.
Bona tarda. Castellà del Vallès és un dels 116 municipis catalans que ha obtingut el segell InfoParticipa. Aquest segell és un certificat de la Universitat Autònoma de Barcelona que l'Ajuntament de Castellà assoleix per 11a vegada consecutiva i que distingeix els ens locals que destaquen per la qualitat i la transparència de la informació als seus portals web municipals. Dins la franja de municipis de 20.000 a 50.000 habitants, Castellà és un dels 22, d'un total de 56, que ha assolit la distinció, amb l'assoliment d'un total de 47 dels 52 indicadors, al 90,38%. I pel que fa al Vallès Occidental, enguany han estat 11, inclòs Castellà, d'un total de 23 municipis els que l'han obtingut. Val a dir que aquesta edició, tan sols un 1,80% dels municipis catalans compleix el 100% dels indicadors.
Gràcies, Jaume. Acabarem amb el repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Sami Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Les dades del mes d'abril apunten que l'epidèmia de tosferina que hi ha hagut a Catalunya, i en especial al Vallès Occidental, el primer trimestre del 2024 ja ha tocat sostre. Les xifres dels primers 3 mesos de l'any no es veien des de feia quasi una dècada, cosa que ha cridat l'atenció dels experts, ja que l'estació habitual de la tosferina acostuma a ser a primavera. Hi ha 4.650 casos confirmats a Catalunya, el 50% dels quals s'han detectat a la comarca, i d'aquests, 343 a Sant Cugat, un 14% del total del Vallès. Segons Maria Rosa Sala, cap del Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès, hi ha dos factors que podrien explicar aquest fet. Per un costat, perquè els caps del Vallès disposen des de fa anys de test PCR per detectar la tosferina, i per l'altre, perquè els metges que hi ha a la comarca estan més sensibilitzats amb aquesta infecció bacteriana i amb els primers símptomes, que es poden confondre amb un refredat comú, sospiten de la tosferina. Tal com explica el coordinador de pediatria d'atenció primària de la Fundació Assistencial Mutua Terrassa, el doctor Marcos Irata, d'entrada, els símptomes es poden confondre.
Los más pequeños tienen la inmunidad más reciente al estar vacunados. La inmunidad contra la tosferina, conforme avanza la edad, va disminuyendo. No, ya no se hace recordatorios de tosferina en adolescentes.
Si aquesta epidèmia de tosferina no ha sigut més greu pel nombre de casos, ha sigut gràcies a la vacunació dels infants, que ha fet que la majoria de casos fossin lleus. Tot i això, la franja d'edat més afectada aquest 2024, amb diferència, ha sigut la dels joves de 10 a 14 anys.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Reverte.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui és el Dia Mundial del Parkinson i ens volem acostar per conèixer una mica més a fons aquesta malaltia. Per això marxem fins a Badalona, on ja ens està esperant la Begoña Berlanga, que és neuròloga de Badalona Serveis Assistencials, i a més ens podrà informar sobre aquesta malaltia que pateix tanta gent arreu del món. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Begoña, bona tarda. També saludem el nostre company Santiago Espasa. Santiago, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Bé, segur que estem familiaritzats amb la malaltia del Parkinson, però si l'haguessis de definir d'alguna manera, com la definiries, Begoña?
Doncs com una malaltia degenerativa del cervell que dona uns símptomes com són el tremolor, torpesa, dificultats per pensar també moltes vegades... La definiria així, una malaltia neurodegenerativa.
L'associem molt a les persones grans, però és veritat que és una malaltia generacional?
Bueno, sí, és una malaltia de gent gran. La majoria de vegades afecta a persones majors de 65 anys, com gairebé totes les malalties neurodegeneratives. Sí, sí. És de gent gran. El que passa que hi ha maneres o formes que són de menors de 70 anys, bueno, inclús hi ha algunes formes juvenils que són de menors de 40 anys, però aquestes són excepcionals.
Val. Quan podem dir que una persona ja pateix Parkinson? És a dir, quines són les proves que confirmen el diagnòstic d'un pacient amb Parkinson?
Bé, proves hi tenim, però el dia d'avui, amb una persona, un neuròleg expert, podem diagnosticar una malaltia de Parkinson amb una història clínica i una exploració neurològica.
Bona tarda, Begoña. Jo et volia preguntar quines són les principals causes, no?, que provoquen que una persona tingui aquesta malaltia.
Causes en tenim... diferents, no estan ben estudiades en quant en què hi ha una combinació de causes ambientals, tòxiques, i causes genètiques, causes de cada persona.
Clar, tu has parlat, acabes de dir que causes genètiques, podríem dir que és una malaltia hereditària?
No ben bé. Sí que hi ha malaltia de Parkinson, que són autosòmiques recessives, autosòmiques dominants, però aquestes són les de menor quantia i són excepcionals i no, realment no. La normal, o lo més freqüent, perdó, seria una malaltia esporàdica, el Parkinson esporàdic.
I quan has parlat, quan has definit aquesta malaltia, has parlat com de diferents... de les tremolors.
Sí.
Però tenir Parkinson significa tenir tremolors?
No. I n'hi ha tremolor de diferents causes. De fet, el Parkinson està... El símptoma que ara actualment el pot definir millor seria la combinació primer de lentitud, després de rigidesa, després de tremolor i trastorns de la postura. Sí.
Sí, aquestes són altres formes, no?, en com sí. es manifesta aquesta malaltia.
Sí, sí, podem tindre un Parkinson, per exemple, que primer la lentitud seria, com he dit abans, una cosa primordial i molt important, la torpesa motora, la lentitud, i podem tenir un Parkinson amb lentitud i rigidesa, sense tremolor.
Sense tremolors. I hi ha dins, o sigui, tu pateixes aquesta malaltia, hi ha riscos associats a tenir Parkinson?
Riscos associats de... De quin tipus?
És a dir, tu pateixes aquesta malaltia, et provoca uns riscos a partir de patir-la.
Sí. Bueno, a la llarga, quan la malaltia avança, podes tindre problemes doncs, per empassar, per exemple. I clar, això és un risc augmentat de poder fer, jo que sé, una pneumònia per expiració, això sí. O tens dificultats per orinar, que això també ho fan, el Parkinson una mica més avançat, augmentes la freqüència d'anar al lavabo i això també pot desencadenar una infecció urinària. De fet, són els dos grans problemes que tenim amb la malaltia una mica avançada ja d'ingrés en un hospital per la malaltia, que no és ben bé per la malaltia de Parkinson, són males amb malaltia de Parkinson, però que ingressen per una infecció o sobreinfecció respiratòria o urinària.
Provocada
per aquestes alteracions.
Clar, llavors, a partir d'aquí, podríem dir que és una malaltia mortal o el que et provoca et fa patir altres coses que allà sí que et pots morir?
Bueno, el que fa la malaltia de Parkinson és disminuir una mica l'esperança de vida, no? Potser si tu neixes amb una esperança de vida de 90 anys, doncs segurament la malaltia de Parkinson, doncs, acorta aquesta esperança de vida, no?
I llavors, també, dins d'homes i dones, ho pateixen diferent pel tema de...
A veure, no ho pateixen diferent, però, d'alguna manera, quan s'han fet els estudis, a l'hora de fer els criteris d'inclusió, no han dit mai que siguin homes o dones, això no. Però no, això està ara molt en estudi, s'investiga molt, el per què la malaltia s'ha... I n'hi ha més datos d'homes que no pas de dones, no? Quan al dia, a la pràctica de dia a diària, doncs podríem dir que, bueno, que hi ha com un 50-50, no? Un 50% d'homes i de dones. Ara, per avui, podem dir que és més freqüent als homes, per tots els estudis que s'han fet. Però això és un dato que s'està investigant ara.
I ara parlant una mica de abans de tenir Parkinson, hi ha alguna manera de prevenir aquesta malaltia?
No. No hi ha manera de prevenir aquesta malaltia. No. Tenim símptomes premonitoris o premotors, que li diem, que ens poda fer, o sigui, ens poda donar informació uns anys abans de que aquesta persona poda estar desenvolupant una malaltia de Parkinson. Per exemple, trastorns de la conducta en la fase REM, un problema de la son. Llavors, ja el tenim, o sigui, podem tractar el símptoma. Ara, previndre o fer alguna... No en tenim. Avui per avui, no.
Llavors, un cop et diagnostiquen Parkinson, quin és el següent pas? O sigui, quin és aquest tractament que ha d'haver?
Doncs tenim un tractament, sí, molt, molt ben estudiat i ha demostrat la seva eficàcia. Doncs la levodopa és un medicament que ja a començaments dels 70, a finals dels 60, ja s'utilitzava. Bueno, es va començar a utilitzar i és el golden, no? És la teràpia gold. Però després tenim més medicaments, com són el que diem agonistes dopaminèrgics, i tenim diversos, i tenim força medicaments que poden ajudar i que són molt efectius.
Clar, són medicaments que no curen, però ralentitzen aquesta malaltia.
Sí,
però llavors, l'evolució del Parkinson... És ràpida?
No, No, no. Si és ràpida, és que ens han equivocat de diagnòstic.
Sí, com és, no?
Seria una altra malaltia semblant, però no un Parkinson.
Ens podries posar com un exemple de les fases per les que pot passar una persona quan, quan li diagnostiquen aquesta malaltia?
Bueno, les fases serien una fase més lleu, en la qual són els primers símptomes que arriben al metge. El metge de primària doncs sospita la malaltia, doncs perquè potser comença a veure una mica de tremolor, una mica de... seria la lleu, no? Una mica de tremolor, una mica inclús de lentitud i res més. Després venim a una fase en la qual ja tenim problemes doncs, per orinar, potser també per pensar, per concretar alguns pensaments, per concentrar-nos. Tenim més problemes per caminar i la son també s'està bastant afectada. I hi ha una de les fases ja que ens poden complicar la malaltia de Parkinson i que no és en les primeres fases lleus, sinó que comencen una mica més avançada, seria els trastorns psicòtics, no? O sigui, tindrà alteració tipus al·lucinacions, algunes idees estranyes o inadequades, algunes actituds també rares. Això ja avança molt la malaltia, el fet de trobar-nos amb aquests símptomes tan... són disruptors, no? La convivència ja comença a ser una mica més difícil perquè
en aquest moment et volia preguntar, no? La convivència amb una persona en aquesta fase com és exactament?
Amb la fase d'al·lucinacions, si sí. És que té aquesta complicació, doncs, bueno, és difícil, clar, és molt difícil. S'ha d'entendre que allò, bueno, té tractament, tenim tractament, però és difícil, és complicat. Una persona que potser t'està dient que està, o que està parlant amb una altra persona que dius que no hi és allà, o que està veient coses, que està veient doncs, alguna mascota, o està veient unes ombres, està veient coses, unes històries que no... que clar, tu estàs allà i no veus. És difícil.
I d'aquest tractament, aquests tractaments del que estàs parlant, quan allarguen l'esperança de vida en el pacient un cop li diagnostiquen?
Doncs la poden allargar molts anys. De fet, l'esperança de vida d'una malaltia de Parkinson, més que de vida de qualitat de vida, són més de 20 anys. O sigui, bé, més de 20 anys.
Val.
Sí.
I clar, és important que hi hagi un seguiment, no?
Sí.
Al llarg de... Com feu aquest seguiment?
Doncs fem seguiment, i tant. Fem seguiment cada X mesos, segons com estigui el malalt o la malalta, i cada X mesos els veiem, els explorem, mirem com van els medicaments, truquem per telèfon, ara que tenim aquesta variant de visita telefònica, és molt útil també per veure si ha anat bé el medicament o no, quins efectes secundaris, si han tingut alguns. No, sí, clar, tenim que seguir-los.
I... ara, existeix algun avanç recent sobre la investigació d'aquesta malaltia que tinguis present?
Bueno, els avanços més importants ara van trobar marcadors biològics, igual que s'ha fet a l'Alzheimer, fer-los anar pel Parkinson, no? Llavors, això és el que s'està investigant ara, el més nou, investigar com puguem, d'alguna manera, diagnosticar quan abans millor, perquè quan abans fiquem el tractament millor, la malaltia de Parkinson mitjançant marcadors que poden estar a la sang i poden estar al líquid cefalorraquidi, que és molt difícil, ara s'està, avui per avui, s'està complicant el líquid cefalorraquidi, a la saliva, això també s'està fent, i veure el depòsit de l'alfa-sinucleïna, que és la proteïna patològica, en tècniques de PET, de tomografies especials, TACs especials.
I creus, no sé si ho saps, però està integrada la intel·ligència artificial ara dins d'aquests estudis? Perquè ara mateix hi ha moltes malalties que la intel·ligència artificial està molt ficada, per trobar-les abans?
Bueno, el que tenim són herramientes que ens dona informació, que són màquines, petites màquines que podem tindre o que apliquem per veure, doncs, per exemple, quan hi ha tremolor, quin tipus de tremolor, quan passa el tremolor, quan dura el tremolor, o bé quan tenen complicacions, també medeix aquesta mena de rellotges o de maquinetes que posem amb un cinturó, ens dona informació de com són els períodes off, que són aquells períodes en el que la medicina deixa d'actuar, com són aquests períodes, si n'hi ha moviments associats o no, i quant temps duren. Sí, i especialment intel·ligència artificial, no ho sé, però que s'utilitza la tecnologia actualment per investigar l'aparició d'aquests períodes de off i poder estar al tanto de tractar-los i com, sí, això sí.
Bé, doncs avui, Dia Mundial del Parkinson, és un d'aquells dies que calen anar al calendari per continuar conscienciant, continuar informant, continuar assessorant sobretot a les famílies que conviuen amb aquests malalts, perquè m'imagino que en Begoña encara hi ha molta gent que quan es troba així d'entrada amb aquestes situacions necessita sobretot molta informació per tranquil·litzar, no?
Sí, 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 molta informació, també un suport amb aquesta informació i donar-los una mica de temps perquè es vagin adaptant, Es vagin adaptant perquè començament poden tindre problemes per entendre tota aquesta problemàtica, necessiten informació, efectivament, i paciència.
Sobretot. Begoña Berlanga, sí. Neuròloga de Badalona Serveis Assistencials. Gràcies per acompanyar-nos avui al Connectats. Que vagi molt bé. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Gràcies, Santiago. Bona tarda.
Adéu, adéu, adéu.
De 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i ara és temps per a l'opinió. La tertúlia a tres bandes. Avui la compartim amb el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social. El tenim a Badalona. Toni, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara pensava quan t'estava donant pas que no sabia si havíeu fet el relleu encara o no.
Sí, sí, hem anat així ràpids, però l'han fet.
Molt bé, molt bé. També ens acompanya el Josep Vallvé, que és ex-treballador de Caixa d'Estalvis i columnista, i com sempre ho fa des de Terrassa. Josep, bona tarda.
Bona tarda, content de retrobar-vos.
I la Dolors Vilarassau, directora teatral, que la tenim aquí a l'estudi de Sant Cugat. Dolors, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si vols escoltar els teus companys de tertúlia, sí, hauràs de fer servir els auriculars,
el sentia, per això.
Ah, el senties. Sí. Ah, mira que bé, quina oïda més fina.
Tinc una oïda molt fina, sí.
Però finíssima, Finíssima, molt bé. Doncs ja hi som tots i, si us sembla, començarem abordant un dels temes de la tertúlia d'avui, que té a veure amb les llistes d'espera. Llistes d'espera estem acostumats a veure-les en els especialistes mèdics. Pablo? Ja està, perfecte. Gràcies. És que tenim encara aquí la ballaruca en dansa. Deia que les llistes d'espera estem acostumats a veure-les en això, quan anem a un especialista, al metge, quan tenim un judici, si tenim un judici, no? Perquè també la justícia està col·lapsada. Si volem inscriure el nen o la nena en una escola o un institut, que de vegades també s'ha de fer allò una mica de cua, però ara resulta que també hi ha llista d'espera per homologar estudis. Mm. Hi ha un tap increïble que, bé, doncs això provoca que hi hagi gent que s'hagi de buscar la vida fent altres feines que, en teoria, són de més baixa qualitat, o han de tornar a fer els mateixos estudis, perquè mentre esperen a la homologació poden passar uns anyets.
Sí.
Uns 2-3 anys, això amb una mica de sort. Però, clar, la pregunta és, com és possible que no s'agilitzi una qüestió com aquesta quan estem cansats, i ho hem dit per activa i per passiva en aquesta tertúlia, que falten recursos humans, metges, advocats, si tenim mà d'obra, però és que la tenim estancada en aquestes llistes, no?, segurament.
Sí, i això també fa que el país, vull dir, tingui menys qualitat, menys nivell, diguéssim, perquè, clar, si tot el que tenim són manobres, no tenim això, els metges, tenim les infermeres o gent que està per diguéssim, per sota, des d'un punt de vista professional, no? I, a més, bueno, hi ha aquest fenomen de la sobrequalificació, no?, que és tota aquesta gent que està en aquestes llistes d'espera, que, en realitat, ha de fer feines inferiors a les possibilitats que realment té aquesta persona. Això, em sembla que ho deia un líder de Comissions Obreres, vull dir, també és en detriment del país, no?, del funcionament del país. No sé, vull dir...
Tenim un país que està estancat,
sí,
sembla.
Sí, sí,
no?
Sí.
Vinga, Toni.
Sí, és un país que està estancat ja fa temps. És culpa de molta gent. És culpa de l'excessiva burocràcia que hi ha.
Sí.
Llavors, aleshores, és complicat perquè, esclar, hi ha molta gent que espera per entrar aquí, convalidar un títol. Jo en conec a molts, que han vingut sobretot de Sud-amèrica i amb titulacions, i aquí no hi ha manera. I estan fent feines, pues, feines de la llar, feines de caixers en un supermercat, que no els hi corresponen. Però, és clar, a veure, per què, d'alguna manera, entrem gent que després no, el sistema nostre no pot donar-los la categoria que ells tenen? És que això és molt trist. Clar, llavors aquesta gent se sent decebuda, molts opten per si poden pagar-se una carrera aquí altra vegada, que ja m'explicaràs. Clar, és una sèrie de problemes que aquí no els hem rumiat bé abans de que... I això no és d'ara, això ja fa temps que dura. Mm. I bé, fantàstic que vingui la màxima gent possible a tot arreu, i tant que sí. Ara, clar, els hem d'oferir alguna cosa, perquè, clar, si els tenim aquí i tardem 10 anys a homologar-los un títol, o llavors diem que no val, i després molts d'ells se'n van a la universitat i els diuen que només els homologuen la meitat. Vull dir, això és un despropòsit del qual la culpa és evident que la tenim aquí, no sé si...
Del sistema.
Catalunya o on sigui. Sí, 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 sí.
Mm-hmm. Josep?
Donar la culpa al sistema, que, bueno, està bé, jo encara aprofundiria més. Bona part de la culpa la tenim nosaltres, els contribuents, que no exigim a la classe política que l'administració funcioni exactament amb la mateixa eficiència que ha de funcionar una empresa al sector privat. Si jo estic de responsable amb una empresa de màrqueting, com a compres, vendes, el que sigui, facturar i no dono la talla, un altre al meu lloc. Aleshores, a partir d'aquí, no sé, la justícia, per exemple, que és un altre camp que depèn de l'administració, arriba un moment en què el contribuent, doncs, se'n fa creus i se la pren com el pito de la 1:30, que diuen els castellans. Per què? Està col·lapsada, doncs, perquè no digitalitzen el món de paper i el món de digitalització que podrien fer, que això agilitaria les coses, i a partir d'aquí, en una època, me'n vaig de pal a pal, que estem començant a fer els deures en matèria de declaració de renda, doncs ens trobem, doncs, que la gent, doncs, es troba amb una burocràcia igual, de la mateixa manera que el que fa una declaració de renda i en 7 dies, si és en dret a retornar, ja li retornen. Per què no pot funcionar això amb un qüestió d'un mes, el que presenta un títol d'una carrera del nivell que sigui, tret a l'Equador o tret al Perú o tret a Mèxic. Per què l'han de fotre esperar 3 anys? Això és una vergonya. Aleshores, la meva solució seria molt dràstica. Això de quin ministeri depèn? O de quina conselleria de la Generalitat depèn? D'aquesta o de l'altra? Dels Canya? I si no funciona un altre, al seu lloc. I el problema no és que faltin funcionaris. El problema és que cal digitalitzar, informatitzar el sistema i posar-hi gent al davant que funcioni. Després em surt el conseller de turno, el que sigui, fa el gran discurs davant de no sé qui perquè venen eleccions i tots a callar. La culpa, bona part, la tenim nosaltres, que no som prou exigents.
És que jo trobo que l'administració... Vull dir, tot aquest tema de la burocràcia s'està menjant absolutament tot. Vull dir, està com encallat. Hem entrat en un bucle que sembla això el castell de Kafka, eh? Vull dir, és increïble, vull dir, com està funcionant. O sigui, clar, tot ha de ser tan legalitzat per evitar corrupcions, per evitar coses i
que
tal...
No, que no les evitem.
No, però vull dir, és un sistema que s'ho menja tot i penso que hem arribat a un punt de no retorn, no? Que ja no se sap com ha de seguir tot això. Perquè al final és quasi impossible... Bueno, ja d'entrada entrar en una cosa que ho has de fer per internet, quasi bé que la titulació que hauríem de tenir tots és una titulació universitària per poder demanar subvencions, ajuts... vull dir, és horrorós, és un llenguatge que la majoria de gent desconeixem i que s'està menjant el sistema. Vull dir, ells mateixos, vull dir, estan... bueno, com a la universitat, estan sobrepassats.
Perdona'm un incís, Carme, ràpid. Els pagesos per què van sortir a les carreteres? I la cosa s'ha vaivagat perquè al final també es cansen i han d'anar a treballar. Doncs per la burocràcia se'ls menja
també.
I han de fer de gestors i si no pots fer de gestors n'has de buscar un i pagar-lo. Amb la línia dels pagesos hem de sortir al carrer, hem d'armar soroll i que l'administració se n'enteri d'això.
Llavors l'administració hauria de fer finestreta única per cadascun dels sectors, finestreta única per les homologacions, finestreta única per l'agricultura, per la pesca, pel que sigui. Clar, el problema és que el sistema, vaja, no sé, vist des de fora, està organitzat d'una manera que el que no pot ser és que tu ja hagis fet una gestió i que al cap d'un temps, sense tenir cap mena d'informació, te l'hagin de reclamar un altre cop.
Bueno, primer de tot, ja com fer aquesta gestió, no? Perquè saber a on has d'anar, quins papers has de demanar, el que necessites, sempre hi ha alguna cosa que no has presentat. Vull dir, m'agradaria saber aquesta gent que ha d'homologar totes les coses que ha de buscar per poder homologar. Després que no et contesten, després que quan et contesten encara falta un paper, i després que hi han passat no sé... que hi han passat no sé quants anys, no? Llavors, bueno, penso que té raó ell. No és que jo sigui partidària de l'empresa privada, precisament, però penso que sí que un model de gestió una mica més ràpid i no tantes punyetes, i deixar que els pagesos facin de pagesos, que els artistes facin d'artistes i que la gent que és metge pugui fer de metge, això seria lo elemental. O sigui, i llavors tenim tota una sèrie d'estaments que només es dediquen a fer papers i aquesta burocràcia que, bueno, per exemple, el tema dels artistes és igual. Vull dir, jo em sento tota la vida, estic tot davant de l'ordinador intentant fer coses relacionades amb la burocràcia.
Gestió.
Molt bé aquest terme de burocràcia, molt bé aquest terme.
No és nou, eh?
No, ja. No, i a més és això, no?, que no solament aquesta gent, doncs, que ja té una titulació i que ve aquí, doncs, pensant que podrà exercir, doncs, per lo que ha estudiat, sinó el que perd el país en productivitat, en competitivitat, en qualitat, o sigui, perdem tots, no només hi perden ells, no?, els que venen, sinó nosaltres també, com a país.
Bueno... Jo conec algun, això que deia el Toni des de Badalona, conec algun funcionari d'algun ajuntament, i no concreto per discreció, doncs, amb el títol d'advocat en el seu país d'origen, no sé quin, si serà un nivell superior, inferior o igual al d'aquí, que estan exercint d'administratius per continuar, per poder fer bullir l'olla, per poder tirar endavant. Estan mal aprofitats, aquesta gent.
El que passa és que ens trobem amb unes realitats com, per exemple, anirem al cas que tots coneixem, com el sistema sanitari. Falten mans, falten infermers, infermeres, falten metges. Fins i tot des de la conselleria han intentat doncs, fer campanya per atreure aquest personal que sembla difícil de tornar a recuperar perquè precisament estan ja col·locats en altres llocs, no?
I plenament integrats.
I tenim especialistes d'aquest àmbit que estan amb els seus currículums allà sobre la taula.
Doncs és a l'absurd el que hem arribat, no? Que la mateixa administració fa un tap perquè això no es pugui produir. Aleshores, bueno, és aquest el conflicte de la kafkià que tenim amb la burocràcia, doncs, aquesta, no?
Sí, el tema de la sanitat és un tema molt...
important.
Molt sagnant, vull dir que, d'alguna manera, és clar que eren infermeres i bones, infermers. El que passa és que, clar, aquesta gent se'n va. Se'n va perquè...
I se n'ha anat a Anglaterra.
Sí, Anglaterra, aquí al sud de França hi ha molta gent que agafa un tren i se'n va i torna el dissabte i estan treballant aquí a Montpellier, a Toulouse, jo en conec, i són infermeres i guanyen el doble o més.
Això també és aquest és un altre tema, sí.
Llavors, aleshores, què hi fan aquí? La gent jove prefereix obrir-se camins i crear família fora i fins i tot, vull dir, clar... Aquí no hi ha gairebé opcions i la burocràcia, el funcionariat, estem creant una caspa funcionarial bestial. Clar, funcionari té un contracte de per vida, que és el que deia el company. Els que hem treballat a l'empresa privada, si tu no vales, vale otro. Vull dir, aquí no hi ha res més a fer. Llavors, aleshores, és clar, si tu t'estàs apalancant allà, bueno, mira, si no resol aquest expedient avui, serà la setmana que ve, tu, vull dir... que és normal, que en certa manera és normal, perquè tu estàs vivint allà i tens una certa comoditat laboral. Ara, clar, això ara es va acumulant, i avui peta això, demà peta allò de la gent que no té els títols convalidats, vull dir, és tot un despropòsit, que a vegades em dono la impressió que som molt negatius, però és que no es pot ser d'altra cosa en aquests moments. Ara,
una notícia d'aquests darrers dies, sense voler distorsionar l'eix central del que estem parlant, és la jubilació de l'Artur Mas. ¿Vale? El problema és que aquesta notícia es l'ha donat a un diari d'ultradreta, però hi ha bona part de raó, amb un sou mensual, o sigui, anual, d'uns... li reportarà 7 o 8 mil euros mensuals de pensió fins que es mori. Aleshores, la gent que mira això, la classe política, arribes a la conclusió de que se la mama molt dolça amb un grau d'exigència no comparable al sector privat i hem de reajustar pressupostos. Si hem de pujar el sou dels mestres i hem de pujar el sou dels sanitaris, dels metges, infermeres, perquè es mantinguin aquí i no marxin, doncs hem d'ajustar a la baixa, en funció d'objectius, els sous de la gent que està situada a la classe política. Parlament, Senat, Congrés, etc, etc. Estic dient un disbarat, estic dient una cosa que dos i dos són quatre.
Alguna aportació més o ens n'anem de turisme?
Sí?
Turisme molt millor, eh?
Qui no ha fet, que aixequi la mà, que jo us veuré, qui no ha fet una escapada, o sigui, qui no ha fet turisme gastronòmic?
No puc aixecar la mà. Perquè, entre altres coses, personalment m'agrada molt menjar i m'agrada molt el vi, sí.
Sí?
Sí, soc molt mediterrània amb les dues coses. Tant amb el tipus de menjar com el... No sóc, per exemple, cervesera, no?, sinó més de vins. I, bueno, Catalunya, per exemple, és increïble. Jo quan veig la gent que va a un restaurant i demana un Rioja o un Ribera de Duero, penso, mare de Déu.
Amb el que tenim,
però no és per fer país, és que és real. Vull dir, de caves, de...
No te'ls acabes, no te'ls acabes.
No te'ls acabes, amb unes denominacions d'origen i, a més, a uns preus, comparativament amb altres països o amb altres situacions, dius, per què vull un xampany, un Moët Chandon francès, si puc tenir un cava o un d'aquests que ara ha sortit al Penedès, que com es diu el... és igual, doncs que són no és comparable el preu i són boníssims, no?
Ho dic perquè vosaltres heu aixecat la mà, Toni?
Sí, bé,
tu fas...
m'agrada molt viatjar. Hi ha un país concret que sí que a part del viatge i visitar coses i tal, m'agrada molt la gastronomia i no me'l deixo perdre mai variant coses, que és França. Sí, home. Sóc un amant de la cultura de la civilització francesa i m'encanta. Llavors, aleshores, per poc que vaig, encara que sigui un lloc, qualsevol poblet, intento mirar quina és la gastronomia local, aprofundir una miqueta en el tema, el que diu la companya, tema de vins, formatges, que a mi m'encanten. Vull dir que, clar, altres països no, perquè he estat, per exemple, a Holanda, i Holanda sí està molt bé el formatge, però vull dir que no li veig massa l'aliciant gastronòmic.
I la sopa de tomàquet. Perquè no hi ha res més.
Però França és bestial. Vull dir, ho tenim aquí al costat, tampoc no ho valorem gaire. A la millor ens aniríem, jo què sé, a Sud-amèrica, al sud-est asiàtic. Ostres, França, tu, vull dir... I uns preus que, home, que sí, que són cars, però també no són... Si vols buscar-los, trobes bona gastronomia i bon preu.
Bueno, Itàlia, també.
A un nivell més casolà i més senzill, la molta gent, jovent i no tan jovent, que fan trams... del camí de Sant Jaume, o en castellà el camí de Santiago, la part de Galícia,
doncs,
gent que va molt senzilla amb una motxilla i que no van d'hostal ni d'hotel, sinó que van d'albergs, com hauria de ser, doncs el que es permeten un dia al vespre, doncs és, per exemple, quan fan tota la zona de Galícia i arriben a zona de costa, doncs és menjar pop i menjar peix, i bon peix, un dia et pots permetre un luxe. I això ho hem fet tot, els que ho hem fet, i això està a mar de bé. Ara, i el més fàcil, doncs, és anar a buscar el fast food, el menjar ràpid, i ara aquí tenim un gran congrés del McDonald's, parlant amb això, que es venen a fer una gran publicitat, que és la que nosaltres no sabem fer, dels seus productes
a casa nostra. Sí, però, Josep, preguntem on han anat a dinar o a sopar, perquè no crec que hagin anat a McDonald's,
Doncs ara em dones més al meu favor, em dones tota la raó, no ens sabem vendre.
No, que sí, mira, ara t'ho explico. Ara resulta que Catalunya, l'any que ve, el 2025, serà la regió mundial de la gastronomia, que aquí està l'origen de la pregunta d'abans, que és que un sector com el de la restauració, però bastant més ampli, bastant més estès als sectors que estan relacionats, com l'agricultura, la ramaderia, la pesca... O sigui, és un sector que mou... I el turisme, tot això associat al turisme, doncs mou diners.
I tant.
Mou diners. I per què ho relacionem amb el turisme? Doncs perquè l'altre dia en la presentació... El conseller Torrent va dir que la gastronomia podia ser una palanca de transformació del model turístic, perquè tu pots fer turisme en qualsevol època de l'any...
I anar al McDonald's.
O no. M'entens? Vull dir que l'excusa gastronòmica per fer turisme hi és tot l'any, i és igual si plou, neva o fa sol.
Jo, per exemple, quan viatjo, el primer, no és, juntament amb els llocs que m'agradarà veure i tal, també és l'oferta gastronòmica d'aquells llocs. Per exemple, a l'estiu vaig estar a Normandia, no havia provat mai les ostres, vull dir, perquè em fotien molt fàstic, i em vaig un tip de menjar ostres, no?
Mira.
Sí. No, però vull dir...
Que estan bones, eh?
Bueno, sí, jo, fins ara pensava que no, però clar, en vista que aquella gent en els menús donaven ostres, i hi havia tota aquella cultura, no? Perquè, clar, quan vas a un país és la cultura, el menjar és... Jo, de vegades, el que deia el company, no entenc com pobles que culturalment semblen interessants, dic, com és que els anglesos no tenen cuina? Només tenen cuines de fusió o cuines d'altres països, però no tenen una cuina pròpia. Penso, no poden estar civilitzats. Vull dir, no ho entenc, no entenc això, perquè penso que el menjar té molt a veure amb aquell lloc. Bueno, i això que deies, doncs, d'aquest congrés, a part també de que es pot tornar una mica, doncs, els plats tradicionals, també, no?, afavorir els plats tradicionals. I després això que diuen de la Fundació Alícia, que, o sigui, una vegada s'acabi aquest congrés, no?, que pot venir aquest turisme, doncs, diguem,
gastronòmic.
Enològic, també. No?, també. Mm. Doncs que, clar, que això es pot crear una cultura de com menjar, també. Que això pot servir, doncs, a les escoles, als hospitals, a casa. O sigui, que es pot fer també una feina pedagògica de la manera... perquè, clar, de vegades, diem, gastronòmic és com si fos, bueno, alta gastronomia o anar a restaurants, no?
No té
per què. Però vull dir que també es pot crear, això pot crear tot un tipus també de cultura, no?
Mm-hmm. Aquí hi ha una cosa que em xoca molt parlant de tot això. Em crida molt l'atenció l'alta crida que fan programes dedicats al món de la cuina, tant a TV1 com a TV3, estic posant, per exemple, podria posar el programa del Masterchef a TV1, que no sé si vaig veure un començament un dia, I aquí a TV3 doncs, va començar el pasteller amb el Bona Cuina fa una pila d'anys.
Sí.
Lligat amb aquesta idea de saber-ho presentar a nivell de mitjans audiovisuals que impacten, que criden molt l'atenció, hem de saber i s'ha de treballar bé, i aquí l'administració possiblement és la que també hauria d'empènyer les empreses a saber publicitar i a saber fer una bona campanya de màrqueting perquè la gent que ve aquí, amb més poder adquisitiu o amb menys, clar, lliguem un congrés d'aquests com el del McDonald's que han portat aquí un fotimer de gent, ens anem un mes més enrere amb el mobile dels mòbils, bé, hem de treballar fins i tot no les grans arribades de massa de gent, sinó la gent que ve doncs amb el turisme d'hivern, la gent que ve a sol i playa i la gent que ve doncs, a esquiar i no ho sé.
Sí. Jo crec que és la de les poques indústries que li queda a Catalunya en aquest sentit. La indústria turística, si no la cuidem, mal assumpto. I una part important d'aquesta indústria, evidentment, és la gastronomia i tot el tema.
Però no és només la indústria turística, és d'una feina, la ramaderia, el que deies tu, no? La ramaderia,
sí,
la pesca, l'agricultura...
Quan refereixo a la indústria turística, em refereixo també de lo que es nodreix, o sigui, tot el que és tot el tema de pesca, de ramaderia, tot això, pot formar part d'un conglomerat total. Llavors, aleshores, això és el que sembla s'ha de mimar, perquè moltes fàbriques més no crec que se'n construeixin, i les que venen són multinacionals, per tant, aquest tema està una mica fotut.
Doncs és una manera de vendre país, de vendre identitat...
Sí, i tant.
És fantàstic,
sí.
És fantàstic. I molt ràpid que marxem.
El que deia el company d'això dels mitjans de comunicació, al tanto amb la publicitat que es fa, perquè jo veure el Marc Ribas a Jocs de Cartes, moltes vegades el que m'ha fet és... m'ha tret l'interès per anar als restaurants.
Perquè que no t'ho tregui ningú, que no t'ho tregui ningú,
Dolors. Que les cuines estan brutes, que sí, a la mosca...
Ho deixem, Toni, Josep, Dolors, gràcies. Que passeu bona tarda.
Molt bé.
Adéu-siau.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
És un avís pels amants de la lectura, l'escriptura i la cultura en general.
Ja pots participar en el concurs de microrelats de Cugat Mèdia. Si vius, treballes o estudies a Sant Cugat, envia'ns el teu microrelat i podràs aconseguir regals com...
vals per les llibreries de la ciutat, entrades per al Tibidabo, productes Legami, entrades per al Cosmo Caixa, descomptes en cursos i entrades per a Catalunya en miniatura, entre d'altres experiències culturals.
Pots participar en català, castellà, anglès o francès, en categoria jove o adult. Consulta les bases a cugat.cat. Tens temps per participar fins al 15 d'abril.
El 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia compta amb la col·laboració de...
Ajuntament de Sant Cugat, Catalunya en miniatura, Grup 62, l'Ateneu, Legami, Museu de la Ciència, Cosmo Caixa, Penguin Random House, Poble Espanyol, Sprint Idiomes, Tibidabo, El Celler de Llibres, La Salvatge Llibres, Llibreria Paideia i Pati de Llibres.
Embarca ja el vol de la cultura amb el 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.